dels telèfons mòbils als centres educatius ha estat un tema de debat intens en els darrers anys. Des d'aquest curs, el Departament d'Educació ha implementat una normativa que prohibeix totalment l'ús dels telèfons intel·ligents a infantil i primària. Als instituts, a l'etapa d'ESO, tampoc se'n podrà fer ús, però estarà a mans de cada centre decidir si l'utilitzen per a usos educatius en moments determinats. Per parlar-ne i entendre quin paper juguen els dispositius mòbils en el procés d'aprenentatge i socialització dels joves i infants, ens acompanya el santcugatenc Diego Redolar, que és doctor en neurociència, professor titular i director del grau de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya i com a director del Cognitive Neurolab de la UOC. Diego Redolar, benvingut.
Bon dia. Què
com
tal,
estàs?
Com estem? Molt bé, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies per convidar-me a venir aquí.
Ara explicàvem que fa una setmana ha començat el curs amb aquesta nova normativa que prohibeix l'ús i la presència dels mòbils a les aules. No sé si aquesta regulació arriba a temps. Com valores la possibilitat doncs, que es puguin fer correccions?
Jo crec que arriba a temps perquè sempre que tenim accions que d'alguna manera es basen en l'evidència i permeten corregir coses que hem detectat que no acaben de funcionar bé, sempre són benvingudes. L'única cosa és després com s'implementen, què mesura s'implementa i després la lectura que podem fer dels diferents agents implicats.
Coneixes la normativa, saps exactament el que em ve a dir, què és el que hauran de fer els centres, els alumnes?
Sí, més o menys, o sigui, els trets vertebrals de la normativa els conec, hi ha coses més específiques que potser se m'escapen, però penso que també de cara als centres educatius això serà un repte, poder tenir present tota la normativa i poder implementar-la d'una manera correcta a les aules i al final al procés educatiu. Perquè des del meu àmbit, que és la neurociència, sí que és veritat que tenim informació, primer, que hem de tenir present les noves tecnologies i els dispositius mòbils, tauletes mòbils, presents o com elements, possibles elements presents en el que és un procés d'aprenentatge, però també vigilar amb cautela per totes les problemàtiques que representen en el procés d'aprenentatge dels nostres infants i també de la part més social i de socialització de la canalla.
Un dels objectius de la mesura és preservar la concentració dels estudiants. Com afecta la presència dels telèfons mòbils al rendiment acadèmic? És a dir, l'atenció a l'aula i al neurodesenvolupament, que és el tema que tu domines.
Sí, en l'àmbit de l'atenció és un dels àmbits que nosaltres hem vist i altres investigadors han vist més, que com pot afectar de manera deletèria i de manera negativa. Ja sabem que sobretot l'ús del mòbil i l'ús de diferents elements del mòbil com són les xarxes socials el que fan és alterar diferents tipus d'atenció. Atenció sostinguda, atenció dividida, afecten d'una manera bastant marcada els mecanismes atencionals sobretot de cervells que s'estan desenvolupant. I sabem que està afectant el seu funcionament, sabem també que inclús poden afectar a la part més estructural del cervell, el que no sabem és després les conseqüències que poden tenir a més llarg termini, el que és el desenvolupament del cervell o el desenvolupament també d'adquisicions de funcions cognitives o inclús de la part més de cognició social i d'adaptació, inclús regulació emocional dels nens. I això falten encara estudis més longitudinals al llarg termini, però sí que tenim ja moltes evidències de com afecta negativament i l'atenció és un dels temes on afecta més.
A l'etapa de secundària la norma prohibeix els mòbils excepte quan hi ha finalitats pedagògiques que determina el centre. Quina diferència hi ha amb els ordinadors que de moment es continuen utilitzant a molts centres educatius?
Clar, hi ha molts programaris que estan pensats per treballar amb sistemes operatius que no suporten l'ordinador i això doncs el mòbil ho pot suportar molt bé o tauletes també. Clar, entre el mòbil o la tauleta és veritat que jo aquí el meu posicionament és que el mòbil està molt lligat a les xarxes socials i està molt lligat a diferents elements que es fan servir i que són els que més afecten a les capacitats cognitives. La tauleta no està tan vinculada i aquests programes que es poden fer servir en l'àmbit educatiu també es poden instal·lar en iOS, Android, però de tauletes i no de mòbil. I jo penso que això també és un dels aspectes que s'hauria de tenir present. Intentar eliminar el mòbil i potser canviar mòbil per tauleta. Òbviament, això pot encarir una mica tot el tema de com fer servir els nous dispositius digitals en un àmbit educatiu, però és veritat que al final ho hem de tenir present, perquè la intel·ligència artificial ja és una realitat, hi ha programaris molt bons que es poden fer servir en l'àmbit educatiu. Òbviament, això no descarta la metodologia tradicional, perquè sabem ja també que les nenes i nens han de llegir en paper i s'han de fer moltes coses en paper, però és veritat que són eines que poden ajudar en el procés d'aprenentatge d'una manera coadjuvant i d'una manera paral·lela, i això avui en dia no podem descartar, sobretot per totes les eines d'intel·ligència artificial. Però jo deixaria i separaria el mòbil de la tauleta, perquè és molt diferent.
És diferent. Algunes veus díscoles, els contraris a la prohibició, aleguen que la prohibició precisament dels mòbils pot afectar les competències digitals de l'alumnat, que és una altra de les competències que està sobre la taula. Vostè què en pensa?
Jo penso que no, perquè les competències en un entorn digital, els nadius digitals, han adquirit una sèrie de competències que ja estan molt arrelades en el seu dia a dia i en el seu cervell també, perquè ja també tenim moltes evidències que el cervell d'un nadiu digital és molt diferent d'una persona que no va néixer amb les noves tecnologies. És molt diferent. La representació, per exemple, de determinades regions al seu cervell ha canviat amb l'ús de les tecnologies, i això ja ho sabem des de la neurociència. Per tant, jo no crec que sigui un problema. El problema potser és dir, bueno, no hem de fer servir les noves tecnologies o les tecnologies digitals en un àmbit educatiu, perquè jo penso que poden aportar. Però una cosa és, i torno un altre cop en aquesta dicotomia de les tauletes i mòbils, que jo crec que hem de controlar dispositius mòbils, sobretot smartphones, que poden d'alguna manera permetre l'accés a determinats elements com són les xarxes socials, de com per exemple una tauleta pot aplicar-se en un àmbit d'aprenentatge on tenim ja diferents programes que es fan servir amb molt d'èxit en molts països, inclús aquí a Catalunya, i també el tema de la intel·ligència artificial, com això ens pot ajudar també en un procés d'aprenentatge. I això és una realitat que és insoslayable i que no podem treure.
Li hem posat un fre, per tant, al mòbil a partir d'aquest curs. Com preveu que evolucionarà l'ús dels mòbils en l'educació en els pròxims anys, tenint en compte doncs, tots aquests avenços tecnològics i les necessitats que tenen els alumnes?
Sí, jo penso que cada cop hi haurà aquesta dissociació en l'ús. És a dir, ara l'ús del mòbil o l'ús inclús de lo que són els dispositius mòbils, ja sigui mòbil o tauleta, és ampli, és transversal, però com totes eines que poden permetre un ús ampli i transversal, també nosaltres podem dissociar on podem fer un determinat ús i on no podem fer aquest determinat ús. Jo crec que l'evolució serà que a l'escola hi haurà un ús dels dispositius mòbils, però un ús que realment pugui ajudar en el procés d'aprenentatge. Per què? Perquè, i és veritat que tenim més evidències des de la neurociència, tenim evidències a nivell educatiu dels efectes negatius d'alguns dels usos que s'estan fent ara mateix de la tecnologia mòbil, però també tenim evidències de com això es pot ajudar en un procés d'aprenentatge. Jo crec que això, la part beneficiosa, al final doncs, l'hem d'aprofitar i s'ha d'implementar d'una manera correcta. Jo crec que serà la visió, perquè és la visió que estem veient en diferents plataformes i és la visió també que tenim des de l'àmbit de l'acadèmia.
En aquest sentit, com creu que la incorporació de les tecnologies emergents, intel·ligència artificial, per exemple, afectarà a l'ús dels mòbils en l'educació?
Doncs mira, la intel·ligència artificial, de fet, jo crec que quan va entrar d'una manera molt ràpida, sobtada, i va generar molta por. molta por. Jo em dedico a la docència a la universitat i a nosaltres ens va generar molta por. Per què? Perquè d'alguna manera l'intel·ligència artificial en un àmbit universitari o en un àmbit no universitari d'educació doncs generava o implica canvis importants. Es va acollir amb por perquè ja pensàvem una mica que podia suplantar la identitat de l'estudiant, tot el tema de còpies, tot el tema de plagis, i això ha generat molta por en diferents àmbits. Els estudiants fan els treballs amb la intel·ligència artificial. Bueno, jo crec que hem de superar tot això i d'alguna manera hem d'aprofitar el benefici que ens pot comportar. Ara mateix hi ha desconeixement, ara mateix hi ha neguit, ara mateix jo penso que encara hem d'aprofundir dels beneficis que això ens pot comportar en un àmbit educatiu. Però jo estic segur que tindrà beneficis perquè ja estem veient que les possibilitats són molt altes, són molt marcades, però hem de mirar com aquestes possibilitats d'alguna manera no redundaran negativament en aspectes que considerem que són importants de mantenir. I això al final és com una cerca d'equilibri on tenim reptes en el món educatiu a diferents nivells que ara mateix són complexos però que ens hem de fer front perquè si no és una realitat que tenim aquí.
A part del vessant acadèmic, l'ús dels mòbils a l'entorn escolar també afecta les relacions entre els mateixos alumnes. En aquest sentit, en alguns centres havien destacat que des que els alumnes utilitzaven el mòbil a l'hora del pati tenien menys interacció entre ells. Això és evident i segurament que es trobaven un al costat de l'altre. Així ho ha explicat a aquest mitjà la directora de l'IES Leonardo da Vinci, Isabel de la Fuente.
I l'hora del pati, doncs, veiem la importància de la socialització, la importància que es recuperin, doncs, tot el pati de sempre, el pati, doncs, jugant, fent esport, gaudint d'una bona conversa i estant al seu aire. Llavors, el que sí que els hi hem prohibit el mòbil, perquè si no era, moltes vegades era tan absurd com estar costat per costat i jugant a algun joc absurd, cadascú a la seva.
Era una realitat, això.
És una realitat i també és un dels aspectes que veiem. Per mi és potser el més preocupant. Tot com nosaltres en neurociència parlem d'un àmbit que es diu cognició social, que inclou moltes coses. Inclou la capacitat per relacionar-se amb altres persones, la capacitat d'empatia, la capacitat de regular les emocions amb els altres, i això els mòbils estan tenint un efecte molt negatiu, molt negatiu. I això ja són molts estudis, tant des de l'àmbit de la psicologia com des de l'àmbit de la neurociència, que posen de manifest l'efecte tan negatiu sobre el que anomenem cognició social. I a mi quan em pregunten si tinc por de l'ús dels mòbils, que puguin suplantar el professorat, que puguin afectar la capacitat cognitiva, a mi el que més por em dona és aquest tema sobre la cognició social. Per què? Perquè al final la cognició social està darrere de moltes altres funcions. Si jo no hi ha una bona interacció entre iguals, si jo no hi ha una bona regulació de les emocions entre iguals, no hi ha aquesta empatia o no hi ha aquestes capacitats que els mòbils, d'alguna manera, estan afectant, doncs moltes altres coses es veuran afectades, des del mateix procés d'aprenentatge en moltes dimensions, inclús la capacitat cognitiva dels nens i després la seva salut mental i el seu benestar, perquè això no es parla molt en l'àmbit infantil, però la salut mental és molt important i jo penso que això ho hem de tenir present perquè seran els nostres adults d'aquí uns anys i han de tenir una bona capacitat de regular les emocions i al final un bon benestar en la seva salut mental. I això és un punt que a mi personalment em preocupa moltíssim. I estaria totalment d'acord de que és un problema, però no només en l'àmbit escolar, sinó després en l'àmbit social, quan veus colles de grups de nenes i nens que han quedat per sortir, estan al mateix banc i estan al costat i estan amb el mòbil i dius, ostres, no ho entenc. No ho entenc com s'estan perdent moltes de les coses que nosaltres teníem quan sortíem amb amics de parlar, de gaudir de moltes coses que ara no s'estan fent i totes a través de la pantalla. I això és un problema molt, 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 molt seriós.
En aquest procés de reaprenentatge hi som tots, tots hi participem. Hem parlat dels centres, dels alumnes, però també hauríem de parlar de les famílies, que no sé si pensa que tenen els recursos, les habilitats, les competències per poder acompanyar els infants i els joves en aquesta reeducació.
Jo penso que les famílies ho tenim complicat. Jo sóc pare, la meva filla ara farà 9 anys, i jo em veig en una tessitura que és complicada. Complicada per què? Perquè primer ens falta informació, hi ha moltes empreses tecnològiques que cada cop són més sensibles, o no sé si són més sensibles, o la legalitat d'alguna manera els tira cap aquí de dir, bueno, tenir controls parentals de l'ús dels dispositius, però moltes vegades les famílies desconeixem quines són aquestes mesures que ens poden permetre d'alguna manera fer un ús, a mi no m'agrada la paraula controlada, però sí que fer un ús adequat o tenir d'aquesta manera un ús adequat de les noves tecnologies en els nostres fills. I això jo crec que hi ha un desconeixement. Però també és veritat que a vegades el trobar-nos, sobretot en un context escolar en el que no pots implementar tu d'una manera segura o d'una manera correcta en els teus fills determinades dinàmiques, quan altres, que són iguals, a lo millor no les tenen implementades. I això, per exemple, quan tenim davant, per exemple, imaginem que tenim una filla que té 12 anys, i diu, no, és que jo ja voldria tenir un mòbil. Per què? Perquè totes les meves amigues tenen mòbil. I clar, si no tinc mòbil, no em puc relacionar amb elles. I era el que parlàvem abans, que ara la relació moltes vegades està a través, o es dona a través de les pantalles. I clar, d'alguna manera, si nosaltres no li donem un mòbil, d'alguna manera estem comportant-la una mica l'ostracisme social de dir, ostres, serà l'única que no tindrà el mòbil i no estarà dintre d'aquesta capacitat de poder relacionar-se amb altres del seu àmbit perquè no té el mòbil. I clar, això, doncs, al final, què fa? Pues pressionar molt perquè tu al final li donis el mòbil i pugui relacionar-se amb la resta d'iguals a través de la pantalla. I això és un problema molt important, perquè és un problema que no és de fàcil solució. La solució fàcil seria posar-nos tothom d'acord, tots els pares, però això és molt complicat, és molt complicat. I per tant, jo penso que un pas és la regulació per part dels organismes, és a dir, com ho podem regular, i una vegada estigui regulat, doncs al final també conscienciació i informació i formació, perquè hem de tenir informació, però també ens han de formar.
I predicar amb l'exemple.
I predicar.
Per contribuir, no?
I tal, perquè si no, al final, clar, com nosaltres no li diem que no pot tenir mòbil, quan nosaltres estem, a lo millor, amb el mòbil i estem, que és abans de sopar, i allà el mòbil a la taula, clar. Tot això hem de donar exemple també a les cases, i això és molt important.
Hi ha una edat a partir de la qual es pot considerar que els nostres fills poden tenir mòbil?
És molt complicat això, perquè realment a nivell cognitiu sí que s'ha vist que l'ús, per exemple, de les noves tecnologies a determinades edats no es pot fer servir perquè hi ha diferents elements del nostre sistema nerviós que s'han de desenvolupar i el contacte a la nova tecnologia, doncs, d'alguna manera pot redundar negativament. Però quan ja parlem del mòbil i de dir, ostres, mira, un mòbil que pot servir per accedir a les xarxes, un mòbil que pot permetre comunicar-se amb altres, hi ha la cosa que és molt més complicada de saber a quina edat. Però és veritat que al final és una mica de cerca d'equilibri. La neurociència no ens donarà aquesta resposta perquè no la tenim. No podem dir, mira, donar un mòbil a partir de 16 anys perquè ja realment ja hi ha aspectes que ja estan desenvolupats i no afectarà tan negativament. El nostre cervell és un òrgan que triga molt en desenvolupar-se. Fins 20-25 anys no termina el seu procés de desenvolupament. Per tant, tot el que vivim fins a la vintena d'edat són coses que poden influir. Però quan parlo del mòbil també parlo, doncs, d'hàbits com fer esport o sortir a la natura. Clar, són coses que jo penso que al final és una mica d'equilibri i de buscar, doncs, implementar les coses que sapiguem que són bones. Però no tenim una resposta des de la neurociència.
És evident que continuarem parlant d'aquest tema al llarg d'aquest curs i dels pròxims també, perquè haurem d'estar pendents de veure quins estudis no ens porten a veure les conseqüències més a llarg termini, que és el que encara no sabem i serà interessant de descobrir. Per cert, el 3 d'octubre es publica el teu últim llibre, La mujer ciega que podia ver con la lengua, lo que la ciencia sabe para mejorar el funcionamiento del cerebro. El publiques a Grijalbo. Què expliques en aquest llibre? En un minutet.
Pues explico moltes coses. Explico també com afecten els mòbils al nostre cervell, però explico diferents casos de la neurociència, de com es poden perdre funcions, però després dono consells de com potenciar aquestes funcions. Coses que sabem que són bones per tenir un bon envelliment cerebral i per tenir les nostres capacitats cognitives en bon funcionament. I donar consells d'una manera que pugui entendre tothom i, a més, està novel·lat, per tant, que sigui amena i que pugui arribar a tota la gent.
És a dir, per a tots els públics.
Per a tots els públics, sí.
I arriba, dèiem, el 3 d'octubre, o sigui que no s'ha esperat ni a Sant Jordi, que és quan acostuma a sortir la majoria
de
llibres,
normalment, eh? Sí, normalment sí, aquí no s'ha esperat i suposo que la presentació la farem aviat, però bueno, amb molta il·lusió d'aquest projecte.
Doncs avui he parlat d'aquest tema amb Diego Redolar, que és neurocientífic, que ens ha acompanyat en el programa, li agraeix moltíssim la visita i en continuarem parlant del tema i d'altres novetats que presenti aquest Sant Cugatenc. Gràcies, Diego.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.